Hola de nou, estrenem una de les novetats d'aquesta nova temporada a Ràdio Sant Vicenç, és l'Alcalde Respon, un espai mensual que emetrem el quart dimecres de cada mes. En aquest programa volem tractar els temes importants de la ciutat que de vegades s'escapen de l'agenda quotidiana i per descomptat també voldrem aprofundir en les notícies del moment, entrar al detall de l'actualitat amb el màxim representant de la ciutat, el seu alcalde. El control tècnic Lluís Vela, us parla Eva García. Comencem. Miguel Comino, benvingut.
Hola, bon dia.
Ja portem més de 6 mesos de pandèmia, mig any. En aquest temps s'han pres moltes decisions. Tothom ha hagut d'aprendre a conviure amb les noves situacions que ens ha portat el coronavirus. Quines són ara les prioritats de l'Ajuntament?
Les prioritats de l'Ajuntament a dia d'avui són exactament les mateixes que quan va començar la situació de pandèmia, que és atendre a la gent de Sant Vicenç, especialment a les persones més vulnerables, no? Sempre hem explicat que aquesta va ser la nostra primera acció, diguem. Recordo, vam tancar les escoles d'un dia per l'altre, de seguida vam tancar tots els equipaments de la ciutat, els esportius, els culturals, tot allò dels jocs infantils, vam tancar tot i ens vam dedicar, en primer lloc, a cobrir, per exemple, les necessitats dels nens i les nenes que anaven al col·le, que no tenien accés a continuar aquestes classes per via telemàtica, per exemple, i també doncs, a cobrir bàsicament els temes de les beques menjador. No? Tots els nens i les nenes que tenien beca menjador, que tenen beca menjador perquè tenen dificultats econòmiques per garantir aquests àpats, nosaltres vam fer aquest esforç perquè tothom tingués les necessitats bàsiques cobertes. Per tant, avui la situació ha canviat una mica, francament, ha evolucionat una mica, tenim una situació dintre de la incertesa del que passarà, del futur, de com evolucionarà tot això, doncs tenim una situació una mica més tranquil·la, més controlada. Estem parlant de casos més diguem, controlats i, per tant, les escoles s'han posat en marxa, tenim la ciutat a mitges, però anem recuperant activitat cultural, esportiva, i, per tant, la situació, francament, ha canviat. Però la nostra prioritat continua sent la mateixa, que és atendre la gent, especialment la gent que té més dificultats.
Hi havia molta por amb l'inici de les escoles. Quin balanç fa de la primera setmana?
Doncs el balanç és de tranquil·litat. Les escoles s'han posat en marxa. Sabeu que l'escola Joan Juncadella s'ha posat una mica més tard, 3 dies més tard, per una situació d'un positiu sobrevingut, diguem, d'una professional de l'escola, i l'escola va decidir i el conseller va autoritzar, diguem, començar 3 dies més tard per no haver de buscar substitucions de moltes professores per 3 dies, diguem. Era l'inici del curs i és l'única, diguem, situació extraordinària que hem viscut. Per la resta, doncs, les escoles estan funcionant bé, les escoles són espais tranquils, espais segurs, volem enviar també un missatge de tranquil·litat a les famílies. El professorat, les direccions han fet una tasca extraordinària per tal d'assegurar que els nens i les nenes estiguin bé, els grups són segurs i segur que hi haurà casos. Diguem. Ara ja divendres vam veure el primer balanç de la conselleria i crec que eren 111 grups a Catalunya que ja tenien casos. No? Aquí parlàvem al costat, a Esplugues, a Sant Just, n'hi ha casos, a Sant Vicenç encara no n'hi ha. Segurament n'hi haurà, diguem, no? Però no vol dir que els contagis, diguem, siguin preocupants ni que es produeixin a l'escola, sinó que els contagis que arribin a l'escola segurament venen de fora de l'escola i, per tant, doncs, el que hem de procurar també és que fora de l'escola, als parcs infantils, a les trobades familiars, a l'espai públic, a l'espai privat, doncs sigui molt curós perquè l'escola ha d'estar garantida, l'educació hem de garantir-la. La millor manera de garantir la igualtat d'oportunitat entre els nens i les nenes és amb la presencialitat, que és allò que assegura que tothom rep la mateixa formació i no està pendent de si a casa es tenen més atencions amb els nens o menys, o si tens més mitjans o menys, sinó que la presencialitat és allò que assegura la igualtat d'oportunitats i nosaltres, en la mesura del possible, doncs, també treballem per garantir-la.
I es té clar què passarà, quines mesures es prendran en cas que s'hagi de suspendre aquesta presencialitat per alguna quarantena d'algun grup?
Això, el que hem parlat amb el Departament d'Ensenyament és que s'estudiarà cas per cas a cada moment, diguem, no? Serà el Procicat i Salut qui decideixin cada cas que s'ha de fer, no? Hi ha uns protocols estàndards, uns protocols bàsics i després s'estudia cada cas. Això és el que des d'Ensenyament ens han dit. Nosaltres estem fent tots els esforços que podem, insisteixo, no? Hem ajudat també amb el tema de marcar les entrades i sortides de les escoles, tantes com les escoles ens han demanat, diguem. Nosaltres vam posar-nos en contacte amb les escoles i per saber, perquè cada escola té, algunes escoles tenen 2, 3, fins i 4 entrades, quines entrades s'havien d'assenyalar, de pintar el terra per marcar aquesta distància de seguretat a l'hora de les entrades i de més, i hem pintat, hem assenyalat totes les entrades i sortides que les escoles ens han demanat. Això jo vull que quedi clar, és un esforç extraordinari que ha fet l'Ajuntament, com també fem un esforç extraordinari amb les desinfeccions internes de les escoles, que, com sabeu, ens hem compromès i estem garantint que hi hagi, al marge de la neteja ordinària de l'escola, també tenim una persona permanentment durant tot l'horari lectiu netejant, desinfectant els espais comuns. Per tant, l'Ajuntament està fent un esforç important, pressupostàriament també estem fent un esforç important, però farem tot allò que sigui necessari per garantir la seguretat, especialment també doncs, a les escoles i on hi ha nens i nenes. No?
I en cas que hagin de seguir el curs uns dies, unes setmanes des de casa, durant el confinament doncs es van facilitar connexions a internet, es van fer els dossiers que es van imprimir, es van repartir, tornar a l'escola, etc. Va ser una gran feina.
I aquí va ridiculitzar el tema dels dossiers, però ens han servit perquè molts nens i nenes que no tenien connectivitat doncs, poguessin continuar el curs d'aquesta manera més casolana, diguem-ne, no? Sense la digitalitat que ens agradaria que estigués garantida, però les coses són com són i no com ens agradarien que fossin, diguem-ne. A mi ja m'agradaria que tots els vicentins i vicentines tinguessin connexió a internet, xarxa fantàstica i que tinguessin tablets i tinguessin tots els dispositius, però no és el cas. Per tant, el que fem és, amb la mesura del possible, garantir la connectivitat i allà on no arriba, doncs, d'una manera més tradicional, doncs, amb els dossiers vam cobrir l'ensenyament de molts nens i nenes, sí.
I de cara a aquest curs, quina previsió ja s'ha aprofundit, s'ha millorat aquest suport en cas de confinament?
Estem intentant, doncs, amb aquestes doncs amb aquest acord que vam arribar amb diferents grups polítics i amb diferents entitats socials del municipi, també ens comprometíem a treballar en aquest sentit, de millorar la connectivitat, de comprar més dispositius per tenir-los a disposició i estem treballant en aquesta línia.
Durant aquests dies també el Departament d'Educació va anunciar proves PCR massives a les escoles. Saps si se'n faran a Sant Vicenç?
De moment no ens consta. No ens consta que s'hagin de fer de manera imminent aquestes proves. També és veritat que tenim la sort, per entendre's, d'estar en la zona metropolitana que no està inclosa dintre dels municipis que estan en una situació més complicada, més complexa. Per tant, entenc que aquestes proves PCR prioritàriament la Generalitat les farà en els municipis que tenen unes taxes més elevades. Nosaltres estem rebent cada dia el número de persones que estan infectades per coronavirus. És veritat que la Generalitat de Catalunya ha anat canviant la manera de comptar aquestes persones. Ara, des de fa un parell de mesos, el que ens faciliten són les persones que han donat positiu en els últims 15 dies, que se suposa que són les persones que tenen, diguem, risc i que tenen risc també de contagiar, diguem, estan contagiades i tenen risc de contagiar. Quan passen els 15 dies se suposa que la persona doncs està curada d'entrada, diguem, no? I estem parlant de xifres bastant... És veritat que parlar de no vull dir que són xifres petites o diguem, està bastant controlat, diguem. Estem parlant sempre de dades que parlen entre 35 i 40 persones infectades en els últims 15 dies. Ahir eren 37, si no m'equivoco. La dada d'avui encara no l'hem rebuda, però segurament la rebrem d'aquí una estona, però fa molt de temps que sempre ens movem entre 35 i 40 persones infectades en els últims 15 dies. Jo, en un municipi de 28.000 habitants, doncs, que en els últims 15 dies hagin donat 35 casos, per exemple, doncs no és per ridiculitzar la xifra, perquè la situació és molt, molt complexa i els casos de Sant Vicenç són els de Sant Vicenç, però la gent de Sant Vicenç no es queda a Sant Vicenç només, sinó que ens belluguem tots i anem a Cornellà. Coneixem alguns casos de gent que va a Cornellà, a Barcelona, a Sant Joan d'Espí, no? Municipis que estan en una situació a Sant Boi, a Hospitalet, oi? Tots tenim gent, coneguts, famílies, ens belluguem molt i, per tant, el risc existeix. però podem dir amb una certa tranquil·litat, diguem, que de moment Sant Vicenç no està amb aquesta taxa de perillositat i, per tant, tornant a la teva pregunta per entendre'ns, entenc que la Generalitat de Catalunya el que fa és prioritzar aquestes proves al professorat en els municipis que estan en una situació més complicada.
Pel que fa als ambulatoris, estan en condicions d'assumir la feina que comporta la Covid i l'assistència habitual?
Els ambulatoris estan fent una feina molt important, diguem, Tenim contacte directe i amb la directora de l'ambulatori. Sabeu que hi ha dos ambulatoris, però que funciona com un sol ambulatori, amb dues seus, per entendre'ns. La direcció és la mateixa, tant del Vilavella com del Serral. Nosaltres estem molt satisfets de la feina que estan fent. D'aquí una estona tenim una reunió amb la doctora Felisa Rubio, que és la directora, i el que estem parlant és de veure com estan assumint aquesta feina. Tot això, la primària juga un paper important perquè no tothom que tingui un problema hagi d'anar a l'hospital i, per tant, enfortir l'atenció primària és prioritari. Estem en contacte directe amb ells, estan treballant bé. És evident que el no poder fer la tasca com s'havia fet tota la vida, diguem, de presencialitat. La gent anava a l'ambulatori, agafava hora i de més, i ara tot es fa d'una altra manera, telemàtica, per telèfon i de més. Doncs a vegades, no? Sovint, sabem que hi ha gent que truca i que no acaba de contactar. No? Nosaltres hem demanat, doncs, un reforç en aquest sentit perquè la gent de Sant Vicenç que truqui a l'ambulatori, doncs, pugui ser atesa, diguem, no? Encara que tu demanis hora i et donin una hora d'aquí una setmana, per entendre'ns, no? Però que la gent que truqui, doncs, sigui atesa, no? I aquí tenim un problema que estem parlant amb l'ambulatori a veure com ho podem resoldre, però el que és la feina pròpia de l'ambulatori, l'atenció a la gent, jo crec que estem satisfets amb com està funcionant.
Pel que fa als equipaments esportius, i parlem encara una mica més de la pandèmia, hi ha algunes queixes ciutadanes sobre l'organització dels usos dels equipaments esportius. Com està funcionant?
Doncs mira, aquí... Disculpa. Els equipaments esportius, hi ha una norma, la normativa, diguem, no et diu exactament el que has de fer. Per tant, hi ha un cert marge i hi ha... Hem parlat amb altres municipis, no tothom està actuant de la mateixa manera. Cada ajuntament, cada municipi està actuant d'una manera, sobretot el que fa referència a l'accés de les famílies, per exemple, en els entrenaments. Els nens estan entrenant a futbol, a bàsquet i demés. Hi ha municipis que deixen entrar les famílies i altres que no deixen entrar les famílies. Nosaltres, de moment, som dels que no han deixat entrar les famílies, però volem deixar entrar les famílies, i per poder deixar entrar les famílies ho hem de fer d'una manera que sigui segura, i estem treballant per fer-ho. Durant aquestes setmanes acabarem de fer-ho. Jo crec que, si no m'equivoco, entre avui i demà s'acabaran de senyalitzar també els aforaments i s'acabarà de senyalitzar els seients de la graderia, i per tant ho podrem fer d'una manera tranquil·la i segura, que és el que volem. Entenc que ens hagués agradat tenir-ho tot enllestit i tot fet la setmana passada o l'altra, diguem, no? Però jo crec que la situació que estem vivint a mi no em fa nosa, diguem, reconèixer que no en sabem de tot, diguem, i que anem aprenent i que a vegades no arribem a temps i arribem una mica més tard. En el cas de les instal·lacions esportives, doncs segurament anem una setmana tard. Una setmana tard. La setmana passada va començar les activitats esportives. La nostra voluntat és que els pares i les mares puguin acompanyar els nens i les nenes durant l'activitat esportiva, i hem de reconèixer que no hem arribat a temps. La setmana que ve, diguem, el cap de setmana que ve, l'activitat esportiva, en principi, els pares i les mares podran ser-hi a la graderia. Ho hem volgut fer bé, ho hem volgut fer d'una manera que sigui econòmicament, diguem, viable i, a més, que garanteixi la seguretat, i això ens ha portat una setmana més del que ens hauria agradat, però ho farem. I després hi ha també una mica de controvèrsia, que s'entén, perquè la situació és molt complexa i no sé si s'encerta o no s'encerta, amb el tema de l'ús de les dutxes, dels vestidors i, a més, nosaltres la norma que hem marcat, diguem, és que no hi hagi solapament de grups. Vull dir que els grups poden anar als vestidors, els grups poden dutxar-se si és el cas, diguem, sempre que en l'entrada i sortida no coincideixin dos grups. Aquesta és la norma que hem marcat i això és el que hem parlat amb els clubs. hi ha clubs que, tot i no... Parlo de futbol sala, per exemple, diuen, nosaltres no ens dutxarem. Escolta'm, tothom cap a casa i que es dutxin a casa. Bueno, és una decisió que pren el club. Nosaltres el que diem és, si no hi ha solapament de grups, es poden dutxar. Aquesta és la... No tothom està actuant igual, i cada ajuntament fa una mica la seva interpretació de la norma i, per tant, hi ha un cert marge. Però, en línies generals, aquestes són les dues, diguem, les dues coses que estan generant una mica de controvèrsia: l'accés a la graderia per acompanyar els entrenaments i els partits, que quedarà resolta, si no avui, demà. Jo espero que estigui ja avui, però si no és avui, serà demà. I el tema de les dutxes, que, com dic, ho fem així. Si no hi ha solapament de grups, es poden fer servir.
Doncs hi ha altres temes també que volem tractar en aquest primer Alcalde Respon de la temporada. Ho hem explicat fa un moment a l'informatiu. Junts per Sant Vicenç i En Comú Podem han presentat més de 600 signatures per demanar que es replantegi la futura ubicació de l'escola Bressol Petit Mamut. Ara mateix és previst construir-la al carrer Barcelona, a Cala Manela, com es va anunciar fa uns mesos aquí a Ràdio Sant Vicenç. Demanen diàleg entre govern, entitats, comunitat educativa i partits polítics per consensuar el nou emplaçament. Què respon l'alcalde a aquestes més de 600 persones que demanen aturar aquest projecte de l'escola Bressol i repensar-ho?
L'alcalde respecta absolutament aquesta recollida de signatures i el posicionament d'aquestes persones. Jo crec que en el fons el que hi ha en aquesta recollida de signatures no és un problema amb l'emplaçament, sinó un problema amb el projecte en si. I el que vull dir és que el que no vol els partits de l'oposició és que el govern municipal pugui desenvolupar el projecte, diguem, no? Hi ha una clara intenció d'obstruir l'acció de govern en aquesta acció. I ho explico, diguem. El tema de la recollida de signatures. Dic, jo la respecto. Ara, quan un recull signatures i pretén donar-li valor a la recollida de signatura, ho ha de fer bé, diguem, no? No es presenten fotocòpies de DNI, hi ha un llistat amb nom i cognom i signatura, hi ha gent que són de Sant Vicenç, la majoria, segurament la majoria, eh? Però jo conec gent de fora de Sant Vicenç que ha signat, per exemple, no? gent de partit, aquí ens coneixem tots, no? I hi ha gent d'Esquerra Republicana de fora de Sant Vicenç que ha signat aquesta sol·licitud d'aturar aquest projecte. Jo he parlat amb alguna persona de fora de Sant Vicenç, concretament, no diré el nom ara perquè potser no cal, perquè té un càrrec, diguem, no? a un sindicat, no? que ha signat aquesta sol·licitud, i li he dit, com signes una... No per demanar explicacions, diguem, no? sinó, escolta'm, tu estàs en un sindicat, tu no ets de Sant Vicenç, no sé, signar per aturar un projecte d'aquest tipus. I diu, jo no he signat per aturar cap projecte. Jo, a mi em van posar un paper per signar per construir una escola a Bressol i vaig signar. Per tant, segur que no és l'únic cas, eh, d'alguna persona que ha signat sense saber exactament què estava signant. El que vol Esquerra Republicana, i aquí jo crec que... Els comuns, sí, no, vull dir, anava a dir, el que vol Esquerra Republicana, que és qui va començar amb aquest tema, i després el que sorprèn, el seguidisme dels comuns, els companys dels comuns amb aquest, i altres temes, hi ha altres temes, no? Perquè venim d'un ple on hi ha hagut tres mocions presentades pel ple, i les tres han tingut la presentació conjunta de Junts per Sant Vicenç i Sant Vicenç en Comú Podem. Bueno, és la seva decisió, diguem, no? De fer aquesta acció conjunta entre Junts per Sant Vicenç i els comuns. El que busca aquesta recollida de signatures és aturar un projecte. No és repensar, no és buscar un espai de diàleg, perquè això s'ha parlat, diguem, eh? S'ha parlat...
Quin diàleg hi ha hagut, per decidir la ubicació de l'escola Bressol?
Bueno, el primer diàleg el vam tenir a les eleccions municipals. Nosaltres ens presentàvem amb un projecte on dèiem, si guanyem, farem l'escola Bressol municipal a Cala Manela, diguem. I hem guanyat, i el que estem fent és portar a terme el nostre programa electoral. Crec que és legítim, diguem, no? Vull dir que potser el que vol Esquerra Republicana, el que vol Junts per Sant Vicenç, és que aturem el nostre projecte per fer el seu. I dic, ja, és que governem nosaltres, diguem, no? Si haguessin guanyat ells, estarien fent el seu projecte. Hem guanyat nosaltres, estem desenvolupant el nostre. El nostre projecte és fer una escola Bressol municipal a Cala Manela, que no és fer res més que el trasllat de l'escola Bressol municipal al Petit Mamut, que no compleix normativa des de fa molt de temps, que no té accessibilitat garantida, i el que estem fent ara és un projecte per traslladar aquesta escola bressol a Calamanera, tal i com vam explicar en el nostre programa electoral, diguem-ne. I en el nostre projecte de govern, i així s'ha recollit, i per tant el que fem és desenvolupar el nostre projecte polític. I entenc que l'oposició no vol que tirem endavant el nostre projecte i volen fer el seu, diguem, però és que governem nosaltres. Per tant, farem el nostre projecte, que és fer una escola bressol municipal a Calamanera, i allà on Esquerra Republicana, Junts per Sant Vicenç, volia fer una escola bressol, que és en els terrenys que l'anterior alcaldessa es va autoexpropiar, per entendre'ns, eh? En aquells terrenys, nosaltres el que volem fer és habitatge. Nosaltres farem habitatge allà, estem estudiant el terreny, sabem que hi caben en torre 13, 14, 15 habitatges, i el que volem és fer això, fer habitatges en aquells terrenys i fer l'escola bressol aquí. Significa, fer aquesta escola bressol significa que no hi haurà cap altra escola bressol mai més a la vida en cap altre espai de Sant Vicenç? No. Significa que el que fem ara és traslladar l'escola bressol municipal al Petit Mamut d'un espai que no compleix normativa a un espai nou, que serà un espai bastant digne, un espai en el centre del poble, un espai que estarà, doncs, en les condicions adequades per poder fer aquestes classes.
Un dels arguments de l'oposició és que justament aquestes dues pastilles de terreny, que la Manela està qualificada com a habitatge i on Junts pretenia construir l'escola bressol com a equipaments. Sí. Aquest canvi de cartes pot retardar la construcció d'habitatge aquesta prevista?
No, no, no. S'ha de fer una modificació per poder construir habitatge en el espai on Esquerra Republicana volia fer l'escola bressol, només cal fer una modificació del PERI. Per tant, una modificació urbanística que no és gran cosa perquè és un espai d'equipaments, i en els espais d'equipaments es poden construir habitatge dotacional. S'ha de modificar un petit ús modificant el PERI. On Esquerra Republicana volia fer pisos, no? Suposadament, a Calamanela, amb el planejament actual, això m'ho hem mirat, eh? Amb el planejament actual hi caben dos habitatges. Uno i dos. Dos. Per tant, també cal fer una modificació urbanística per poder fer habitatge on nosaltres volem fer l'escola bressol. Per tant, aquestes modificacions urbanístiques es farà tot el que s'hagi de fer, i el que passarà és que on nosaltres volem fer l'escola bressol hi haurà una escola bressol, i on nosaltres volem fer habitatge hi haurà habitatge. Però això forma part de la vida, diguem, no? És una cosa que jo sempre tracto d'explicar-li a l'anterior alcaldessa, diguem, no? Que és que ara està l'oposició i ha de fer la tasca d'oposició, la fa molt bé, eh? jo no dic això, però no governa, diguem, no? No governa, i per tant, el lògic és que qui governa tiri endavant els seus projectes. No és el primer cop que passa, diguem, això, eh? Jo recordo, perquè portem uns quants anys aquí a la casa, no? Jo recordo quan el govern municipal socialista, l'anterior govern socialista, va voler fer la biblioteca municipal Les Voltes, allà on ara hi ha la biblioteca municipal Les Voltes, Esquerra Republicana, Junts per Sant Vicenç, els Comuns, en aquell moment Iniciativa per Catalunya, van fer una campanya intensa perquè no es fes la biblioteca allà. Llavors, el problema que tenen és un altre. No és que no vulguin que hi hagi una escola bressol allà, és que no volen que els socialistes fem una escola bressol. Són dos temes diferents. Aquest és el problema. Nosaltres anem decidits, nosaltres estem treballant, nosaltres volem aquests projectes que són bons projectes per la ciutat, i els tirarem endavant. I aquesta actitud de confrontació permanent, de gresca permanent i d'intentar obstruir l'acció de govern, jo crec que l'hem d'abandonar. No és el primer cas, insisteixo, vam veure el de la biblioteca, però recentment és la setmana passada, vam veure un altre cas molt similar. Nosaltres volem, hi ha un tram del carrer Francesc Macià que està sense urbanitzar, no? Hi ha unes persones grans i una persona que va en cadira de rodes que no pot sortir. Doncs nosaltres, molt perillosa, molt tancada, on sovint hi ha nens i nenes que venen de la biblioteca, que venen del col·le, per tant, és un espai que s'ha de protegir, i nosaltres ho farem.
Se'ns esgota el temps, però no vull acabar sense esmentar un tema que també es va esmentar al ple de la setmana passada, Can Ros. S'estava treballant en un pla de convivència. El ple es va comentar que ja s'havia fet el diagnòstic i ara començarien a aplicar-se les accions al barri. que es pot avançar, que ha tret a la llum aquest diagnòstic?
No s'avançarà gran cosa perquè primer hem de parlar amb la gent que ha participat de... Seria feo que jo expliqués aquí ara coses que encara la gent que ha participat no coneix. El que és evident és que...
Quan se'ls explicarà?
Aviat. Això està treballant el Departament de Participació Ciutadana. Sabeu que va participar molta gent, que han participat les entitats veïnals, que ha participat algunes entitats culturals, que hi ha hagut policia, que hi ha hagut Mossos d'Esquadra, perquè és un tema... És un tema que barreja molts aspectes, que barreja la convivència, que barreja la seguretat ciutadana, que el comerç també ha de jugar un paper important, per tant hi ha molts agents implicats i en tot cas el que hem de fer és treballar en la resolució d'aquest problema, no? que en tenim, no diem que no, és un problema de convivència que s'ha de resoldre i nosaltres el volem resoldre, però també és veritat, no en negarem, diguem, no? Que la pandèmia ens ha obligat a paralitzar algunes de les coses que s'estaven fent, no? I això segurament també ha fet que aquest tema s'hagi quedat una mica més... No ha quedat en l'oblit perquè hem anat treballant, però no, segurament no amb la intensitat i no amb la velocitat, sobretot, que voldríem. Ara estem ja en la fase de tenir la diagnosi, diguem, i a partir d'aquí comença a aplicar aquestes mesures, però primer les explicarem als agents implicats.
Entesos. I preparant pressupostos de 2021, suposo?
Preparant pressupostos del 2021, sí. No així les ordenances, diguem, no? Perquè com que la nostra intenció de cara al 2021, les ordenances fiscals, diguem, allò que regula els ingressos que l'Ajuntament té, la nostra voluntat és la de no tocar en res, diguem, no? Per tant, no... Les taxes, els impostos quedaran congelats per l'any 2021 i, per tant, el que estàvem valorant, ho hem d'acabar de decidir, però el que estàvem valorant és no portar l'aprovació de les ordenances a ple, diguem, no? Perquè quan portes l'aprovació d'ordenances a ple, bàsicament el que fas és aprovar les modificacions de les ordenances, no? El nostre objectiu és no modificar ordenances. Les ordenances que hi ha en aquest moment vigents són les que queden. Hi ha una que va ser derogada, per exemple, que va ser la taxa d'ocupació de la via pública pels bars i pels restaurants, i per tant, si no aprovem taxa nova, doncs continuarà derogada, entens? per l'any 2021, i en tot cas el que sí que estem fent és fent la feina de l'elaboració dels pressupostos 2021, el projecte de pressupost, que nosaltres farem doncs, un projecte que ha d'anar a la baixa necessàriament, perquè els ingressos, segons ens explica l'interventor i el Departament d'Economia, hi ha la previsió d'una reducció d'entorn al 9-10% respecte als ingressos de l'Ajuntament de l'any passat, i com que el pressupost sí o sí s'ha de quadrar a zero, si tens menys ingressos has de fer menys despesa. Llavors, com que tindrem menys diners per gastar, el que hem de fer és encertar molt bé on els gastarem. I en aquest sentit, el que per nosaltres serà una línia bàsica i estratègica que seguirem és aquest acord social de reconstrucció social i de reactivació econòmica. Les accions que recollien aquest pacte que vam signar amb pràcticament la totalitat dels partits polítics, excepte aquells que estan, diguem, instal·lats en la confrontació i amb l'obstrucció, no? Que ni tan sols van voler signar aquest acord. Amb la resta de grups sí que vam signar aquest acord, amb les entitats econòmiques del municipi, amb les entitats socials, amb els sindicats. Aquest document serà el document base, diguem, per l'elaboració del pressupost. Tindrem menys diners, per tant, hem d'encertar encara millor on gastem aquests diners. I la prioritat absoluta serà la protecció social i la reactivació econòmica.
La reducció dels ingressos ve provocada per les reduccions fiscals que s'han fet o per algun altre motiu?
Hi ha menys previsió d'ingressos d'algunes administracions supramunicipals i és evident també que la part urbanística, que sempre deixa molts ingressos, diguem, en el municipi, compra-venda, la plusvàlua, els permisos d'obra, totes aquestes accions que sempre els impostos i les taxes associades a aquestes accions deixen ingressos importants en tots els municipis, doncs la previsió que fa l'interventor és d'anar a la baixa. Per tant, com que hi haurà menys activitat econòmica, o la previsió és que hi hagi menys activitat econòmica en el municipi, hi haurà menys ingressos. Aquesta és la previsió que ens diuen els experts en economia que tenim a l'Ajuntament, i nosaltres el que hem de fer és confiar en els tècnics de la casa, i en tot cas, si després hi ha una sorpresa, diguem, i els ingressos venen i són superiors als que ja han previst, doncs no tindrem problemes en poder ampliar els pressupostos per poder gastar més diners, diguem, no? Però de moment la previsió ha de ser moderada, la previsió ha de ser continguda, i en aquesta línia estem treballant pel projecte de pressupost del 2021.
Doncs tot just comencem a preguntar pels pressupostos, però en parlarem en detall en els pròxims mesos, fins a final d'any. Se'ns fa curt el temps, se'ns queden moltes preguntes al calaix, però ho hem de deixar aquí. Alcalde Miguel Comino, l'alcalde Respon, tornarà d'aquí a un mes, el quart dimarts d'octubre, serà el dia 27 d'octubre. Miguel Comino, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, moltes gràcies.